abusiva con Europa como Donald Trump.
En les paraules de l'expresident del govern, Felipe González, arribam a les 8 i 4 minuts. La informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.
Molt bé, jo aquí he d'arribar ara.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Som aquí, ja hem arribat. Xavi Oliver, com anam?
Inés Mateu, molt bé, Maria Antònia Miró, com anam?
Beníssim.
Escoltau-me, una cosa seriosa. Voleu que vos conti qualque cosa interessant?
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Per favor, som aquí perquè mos contis coses interessants.
Clar que sí, vos ho contaré. Segons un estudi del CIS, el plat més associat, atenció, a la cuina balears per a tots els espanyols és... el frit. Ni de sense aïmada ni de sobrassada, és a dir, es frit.
Això és el que us havies d'explicar, que era tan interessant.
Sí, però, men, és inesperat. Normalment, quan sortim a fora, la gent relaciona les illes amb sense aïmada, la sobrassada, no?
Mm. Men, jo crec que hauria de deixar de xerrar de sobrassada i sense aïmada en general. La veritat és que algú ho havia de dir. Moltes gràcies, Maria Antònia.
Jo insistiré, servei públic per a Balears. Segons el Centre d'Investigacions Espanyol, el CIS, els plats més representatius de les Balears són, en primer lloc, el frit, en segon lloc, l'ensaïmada, en tercera posició, l'arròs brut, i en quarta posició, la caldereta.
Impactant. És molt interessant.
No m'ho esperava, oi?
Moltes gràcies, moltes
gràcies. Com no t'esperaves?
La caldereta m'ha sorprès.
Però la caldereta a Menorca és el primer, la caldereta de llagosta.
És vera, és que desconec el nostre germà.
Te falta xiu-xiu, Maria Antònia.
Me falta Ràdio Pública de les Illes Balears.
Cate Pujades, bon vespre. Sales, Cate. Cate, com estàs?
Hola, bones.
En bon Cate, ja la van presentar l'altre dia. Nom, Caterina Sales Pujades, es dinca i ets estudiant en pràctiques que mos acompanyarà aquest trimestre.
Tot correcte.
Que t'està agradant, xiu-xiu, l'experiència xiu-xiu de moment?
De moment sí, bastant.
Mos aproves tu a nosaltres, de moment?
Sí.
Però
s'ho ha pensat.
De tot tres, qui t'agrada més?
No, aquestes preguntes...
Ha de dir Inés que et sé que li posarà nota en el final de trimestre.
És una broma. Estàs contenta, que sí?
Sí, bastant.
Bé. Jo també estic molt contenta perquè avui tenim en Andrea Sánchez en el control tècnic. I ara vos plantejaré una pregunta a tothom, a tothom que mos escolta. Hi ha grups de música que recordeu amb especial estima de la vostra època d'estudiants en concret?
Ui, un caramull, eh? Jo amb l'espit de Barcelona sempre hi havia un altaveu connectat i per allà n'hi passaven de tot colors.
Sí, és vera, més aquest moment és com que la música t'acompanya en aquest moment tan especial que és estar a la universitat, no ho sé.
Sí, i per exemple, els Amics de les Arts han sonat en els vostres altaveus.
Molt, i d'estudiants, i d'estius, i de tot.
I de mireu, segur que molts illencs recorden aquesta cançó, aquest grup, per qualque etapa de la seva vida. L'han ballada o s'han identificat en la història que precisament mos conten els Amics de les Arts. Inconfusible cançó, inconfusible grup. Ferran Piqué, bon vespre.
Bon vespre, com esteu?
Molt bé. Ferran Piqué és una de les veus i guitarrista dels Amics de les Arts. Benvingut a Xiu Xiu, és tot un honor. Vos han de demanar tot a punt per el concert que teniu previst a Mallorca demà.
Tot a punt. Encara no vull fer la maleta, però per la resta, tot a punt.
Que hi posaràs a sa maleta, Ferran? Que hi posen els Amics de les Arts quan han de visitar les illes dins la maleta?
Poca cosa, perquè marxem demà i tornem demà passat, llavors no... Però res, una muda de recanvi, unes ulleres de sol, un bon llibre i uns auriculars.
Mira, molt bé.
Els Amics de les Arts compleixen dues dècades d'art i també d'amistat. Per celebrar-ho, el grup integrat per Dani Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué, amb qui xerram ara, han publicat 20 anys d'amics. És un àlbum en què revisiten 20 èxits de la trajectòria acompanyats de 20 artistes convidats. I han participat, atenció, entre d'altres, Santi Balmes, Lluís Gavaldà, Pau Franc, Amulet, Judit Nederman, Tomeu Penya, Joan Dausà, Sergio Dalma, Andrea Motis o Figa Flaues. Demà, de 9 de setembre, actuen al Truri Teatre de Palma dins la gira del 20è aniversari.
Una gira, Ferran, que ja duis un petit recorregut de gira. Com vos ha rebut aquesta gent que fa 20 anys que vos escolta? Qui heu trobat entre el públic?
Tenim aquesta sort que fa 20 anys que estem voltant pel món. Els del principi, molts no n'hi havia, llavors sí que hi ha gent que segueix venint, però ara venen inclús els seus fills. I això és una cosa fantàstica, no? Molta gent ens ha dit, no, la vostra música ha sigut música de consens al cotxe, no? Jo us escoltava i ara la podem posar al cotxe amb els nens i ara venen al concert els nens, no? Que per un costat és bonic i per l'altre vol dir que t'estàs fotent molt gran, eh?
Clar.
Perquè, clar, vosaltres vareu començar... aquí tenim un apunt molt curiós, Xavi.
Sí, va ser el 26 de juny del 2005. Vareu debutar al Cafè Teatre de l'Escorxador de Lleida. Va ser seleccionats pel Sona Nou. I era la primera vegada que les vostres cançons sortien d'aquell pis d'estudiants, que li dèieu, si no va malament, el Pistatxo de Barcelona.
Sí.
Com era aquella època, mem? Clar, 20 anys. Però com comencem?
Comencem com un joc, com una broma de companys de pis. Tothom que ha viscut en un pis d'estudiants a la que hi ha una guitarra al pis i algú sap fer quatre acords, de seguida passen coses, i va passar això. Vam començar a tocar i vam començar per fer broma, vam dir, fem quatre cançons i les presentem al concurs Sona Nou. Però no hi havia cap mena d'intenció de fer una carrera musical. Tots teníem, a banda dels Amics de les Arts, altres grups, a part, cadascú per separat, que eren grups musicals, entre cometes, seriosos, amb un projecte personal, i la vida té aquestes coses tan boniques, tan de compte, que és com poses tots els teus esforços en una direcció i el que estàs fent amb els teus companys de pis, mig en broma, lliurement, fent el burro, jugant, és el que acaba florint, no? el que acaba creixent. Mm. I mira, m'ha anat així i ben contents.
I què creus que hagués dit aquest Ferran de 20 i pico d'anys que arribaria fins aquí tot això? Què creus que hagués dit?
Que ni de conya, no s'ho hagués cregut, hagués passat de mi.
Clar,
què
no?
Dius, m'hagués dit? Què dius?
I tu li diries alguna cosa a ell?
No sóc molt de lamentar-me ni de pensar què hauria canviat, perquè jo crec que els errors també són els que ens fan aprendre i ens fan arribar fins on estem avui. Llavors, no tinc mai tendència a pensar, ostres, hagués hagut de canviar això, perquè quan t'equivoques és quan aprens. Llavors, no sóc gens de canviar, de voler canviar el passat, perquè el meu present és 10.000 vegades millor que el que hagués pogut somiar.
Uau.
Que bé, Ferran, recordem que demà tocau al Truri Teatre, en parlarem d'aquest concert, però abans, quin ha estat el moment més popular de les vostres dues dècades de trajectòria?
Uau, és difícil de dir, eh? Bueno, vam fer un anunci per la tele d'Estrella Damm, i sí que recordem un abans i un després de fer aquell anunci, perquè de cop i volta anaves a comprar el pa i et deien, ui, t'he vist a la tele? I abans, o sigui, el dia abans hi havies anat i no t'havien dit res, i de cop i volta et diuen coses, no? Sí que aquest, entre cometes, moment de popularitat, jo crec que allà va ser molt important.
Uh-huh. Per tant, podríem dir que aquest és quan bona donau, no?, que els Amics de les Arts s'han fet grans, en tots els sentits, perquè, com bé has dit a l'inici, ja formau part no d'una generació, sinó de dues, de pares a fills. No sé, com percebeu això?
Bueno, el primer moment on ens adonem que funciona és en un concert, jo recordo perfectament, recordo mirar els meus companys en un concert i veure gent a baix que cantava cançons nostres, i era com, són amics teus perquè els hi has passat la maqueta, no? Els hi has donat alguna cosa i estan cantant i aquesta els agrada. I entre tema i tema anar a preguntar-li a en Joan Enric i dir, escolta'm, són amics teus? Diu, no, són amics teus? Diu, no, tampoc. I anant en Dani, són amics teus? No, què va. I arribar un moment i de dir, en sèrio està passant això? I va ser el primer moment, era un desembre del 2009, i va ser el primer moment que vam tenir la sensació que se'ns havia escapat del nostre cercle, que havia passat més enllà del que era el nostre cercle d'amics i coneguts, les nostres cançons. I va ser un moment màgic.
I no se vos acaben les idees 20 anys després?
Jo crec que no. Mentre vius et van passant coses, i et van passant coses diferents, i vius moments de la vida i experiències diferents, i al final la nostra feina és relatar, o com ho entenem nosaltres, és relatar el nostre pas per la vida de la manera que ens sembli més emocionant o ens sembli més, que ens emocioni més a nosaltres, de fet.
I que també mos arriba aquesta emoció en el públic. Jo, de fet, me'n record revisar aquest disc 20 anys de mig i cantar totes les cançons reversionades amb els artistes convidats, i vaig estar molt contenta granant cap a casa, Ferran, que sortissin artistes tan nostres com, per exemple, en Tomeu Penya. Mira, l'escoltam, aquesta versió.
Pot evitar. I aquest any, com cada setembre, fan la costa els advocats. Tothom et separa per ser jove eternament.
Ferran, com va ser escollir aquests artistes i per què, en aquest cas, en Tomeu amb aquesta cançó?
La veritat és que el que vam voler fer triant els artistes o demanant aquest favor als artistes era dir, hem tingut una carrera en paral·lel, molts de nosaltres hem compartit cartells, però no ens hem trobat sovint i no hem pogut dinar i fer alguna cosa junts. I alguns dels altres és senzillament gent a qui admirem, que admirem la seva carrera, que per què no d'aquí uns anys ser com en Tomeu, que encara s'aquest al peu del canó, el tio.
Exacte.
Doncs una mica la idea era aquesta. I amb en Tomeu, perdona, sí, que em preguntaves concretament, amb en Tomeu era perquè quan vam editar aquesta cançó, nosaltres un dia xerrant, cantant-la així a l'assaig, en Joan Enric, recordo que va posar un deix així i vaig dir, hòstia, sembla Sant Tomeu. I va dir, hòstia, penya. I això va quedar allà, i quan vam fer el disc dels 20 anys, em dir, escolta, li hem de dir a Sant Tomeu si vol fer aquesta cançó. I la resposta seva va ser increïble. Va dir, i tant, us conec, vull fer aquesta cançó. I vam venir aquí, vam estar 2 hores o 3 tancats en un estudi, i ell no va parar de cantar. És un dels cantants que, vull dir, després de conèixer-lo i veure'l treballar, més m'ha al·lucinat per l'energia que té, per la voluntat, per la perseverància. Vull dir que el veig més enllà de la imatge pública que pugui tenir com a professional, trec el barret.
Sí, sí, i mai millor dit, mira. I també, Ferran, noves generacions, tant catalans com també balears, com per exemple Mulet i OR. Per tant, entenem que aquests amics de les arts que van començar també estan assabentats d'aquells que comencen relativament ara, no?
Sí, amb Mulet i OR... la veritat és que ells van fer una versió de Punto Shakespeare i era preciosa. De fet, la vam fer, em sembla que era per un programa de televisió de TV3, que es deia Cover, em sembla, ho dic de memòria, eh? I la vam veure, ens va agradar molt, i els hi vam escriure i vam dir, escolta'm, que guai això que heu fet. I un dia vam venir a tocar aquí i els vam convidar. Uh-huh. I vam cantar junts.
Mira,
llavors estàvem fent aquest disc, estàvem fent aquest disc i era com... vam venir a tocar aquí, vam estar... no me'n recordo, crec que era per allà a Muro, i ens vam coincidir i vam dir, escolta'm, els hi hem de proposar, perquè no cal que sempre sigui això, no? En Tomeu, en Sergio Dalma, sinó aquesta gent s'ho mereixen, són bona gent, són molt bona gent, i ho fan molt bé, i a vegades nosaltres, un cop de mà doncs sempre va bé. Llavors, jo crec que si amb ells els anés bé, seríem més feliços, tots, ells i nosaltres.
I tant, i tant. Mira, Apunto Shakespeare sona així.
Com pot ser, com ho fa, com un vers que porta escrit 400 anys, pot estar parlant clarament de mi, qui
Conversam amb Ferran Piqué, membre dels Amics de les Arts, sobre el concert que tindreu. Faran demà de nou el Tuli Teatre, però clar, aquesta pregunta és obligatòria, ja me sap greu. També teniu dret a dir que no podeu dir res, per molt desafecte sorpresa, però mem. Ferran, demà veurem Colc a cantar al local damunt l'escenari amb vosaltres.
A veure, abans de respondre a aquesta pregunta, deixa'm dir que la cançó que ara l'heu posat i que sona increïblement, també és mèrit d'en Jaume Gelabert, que és d'Estat Tramuntana Studios, que ha fet una feina impressionant de producció i que també, tant com en Molet, en Antoni, com en Pau Franc, d'OR, estem molt agraïts de tots tres.
Que bé.
I la pregunta... Algú, sí, algú vindrà.
Que bé, no pot dir més, no?
Més jove, més gran... No,
us ho dic obertament. En Tomeu li vam dir, però va dir que no podia, que li feia molta il·lusió, però que no podia, i que si tornem a venir, que sempre que vinguem el truquem. Llavors, bueno, potser un altre dia.
Que bé, fantàstic, i estan content, veurem qualcú damunt l'escenari, encara no sabem qui, però bé, ens podem imaginar per on van estir. Com us tractes, públic mallorquí, Ferran?
És que aquí, sempre que hem vingut aquí, tant si ha sigut a veure amics o de vacances o a treballar, sempre ha sigut uns dies fantàstics. Llavors, no sé, jo crec que o sou tots molt fantàstics o tenim molta sort amb la gent que anem ensopegant. Vull dir que sempre ens han tractat superbé.
Si mos han d'imaginar els Amics de les Arts, d'aquí a 20 anys, com vos imaginam, Ferran?
Mira, nosaltres sempre hem tingut com de referència els Pets. Jo crec que els Pets és un grup que no ha parat, que sempre ha sigut allà, sempre ha intentat ser i fer discos responent a les seves inquietuds i seguint endavant, seguint treballant, seguint explorant, que al final ets una mica un explorador quan fas música, i ens agradaria poder seguir i celebrar els 40 anys com ara han fet els Pets, o Sopa, també ha fet Sopa 40 anys, però vull dir, els Pets no han deixat mai d'estar sobre els escenaris, i això és un objectiu que tenim.
I estem segurs que d'aquí 20 anys continuareu tenint aquest públic meravellós que vos acompanya, i aquí a les Illes també ens hi trobareu. Així que Ferran Piqué, dels Amics de les Arts, molta sort per demà, per el concert que feis a Palma, i moltes gràcies per atendre'ns a xiu-xiu.
A vosaltres, una abraçada.
Gràcies, Ferran, que vagi gràcies. Bé. La situació, de cireres a peix cru.
La mítica discoteca Patxa del Passeig Marítim de Palma ja té nou inquilí. L'espai que durant anys va ser icona de la nit mallorquina es convertirà en un restaurant japonès de luxe.
Segons han confirmat fonts de la propietat i del grup empresarial, el projecte inclou una cuina oberta estil robatallaki, disseny d'avantguarda a càrrec de l'estudi Reinés i una aposta per a la gastronomia nipona de primer nivell.
Ràdios, participació. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoia de Ràdio.
És premsa forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
Xiu, xiu.
Continuem en directe aquí a Xiu Xiu i si mos escoltau pràcticament cada setmana ja sabreu que aquí a Xiu Xiu les setmanes han canviat perquè d'ençà d'aquesta nova temporada en Xavier, el meu company, i jo...
Estimat, company.
No ho sé.
Bé, pot ser o no?
Ja començam.
Hem decidit dir-nos les veritats a la cara.
Així és. Veritats que, com qualsevol veritat, no sempre cauen bé, però s'han de fer front.
És un propòsit de nova temporada per prosperar un coach de team building. Com se diu això, Marindània?
Team building.
Team
building. Building.
Molt bé. Un coach de team building mos ha dit que és el millor per fer equip. Ho fem cada divendres, però demà en Xavier no hi serà, així que començant bé. Però volem complir ara amb el nostre... deute.
Jo volia confessar que quan Inés posa aquesta veueta damunt d'aquesta sintonia de tensió, em poso un poc nerviós.
I doncs ja hi pots estar, nerviós, perquè aquesta setmana, Xavi, va començar fort. Dilluns érem en el canal 2 d'IB3 Ràdio i allà passen coses, passen moltes coses. Antonio Rack, el nostre estimat col·laborador i estimat Bradley Cooper de Reiguer...
Ara ja sé per on vas.
...va voler jugar a Jo en sé més que tu. Ell era el presentador, nosaltres els concursants. Humils concursants. Vos puc avançar que no va ser una bona idea. No ho va ser. Perquè vàrem veure en Xavi així com mai no l'hem vist. Una cara d'en Xavi que no coneixíem i realment... mos va assustar.
Què passa?
Va, atenció.
Va,
atenció. Els artistes més escoltats d'Espanya l'any passat.
Això és les 40, eh? Té tant gana?
No.
Va, és que és un segle passat.
Rosalia?
No.
Va, calla. Ah, però són internacionals, no espanyols.
Exacte.
Top 50.
A més que l'any d'Espanya. Canten en castellà.
Ah, perdona, perdona. Bad Bunny?
Sí.
D'acord, en Bad Bunny. I llavors també tindríem en Quevedo.
Te'n queden 5.
Quevedo, sí.
M'he dit sí.
Vale, te'n queden 3.
Calla, Maria Antònia. Fai nerviós. És que això és molt més complicat quan ho has posat a tele, eh? Artistes.
Sí, sí.
Oh, Déu, no sé. Perdó.
Quines paraules.
Ben, ja ho sé. Xavivo?
No.
Ara aquest, el problema que...
Com heu penya.
Que m'he quedat en blanc, quedes en blanc. J Balvin?
A veure, Xavier, va, no sé si ho heu percebut, però en Xavi se va posar realment nerviós amb aquest concurs.
Ja d'ençà, aquell dia amb Antonio Rack, valor molt més els concursants de Jo en sé més que tu.
Sí. Maria Antònia.
Maria Antònia, davant d'aquí, davant tot Balears...
Ah, sí, ara que ja m'has fet mal.
A veure, va perdre els papers. És que no sé si s'ha percebut. Vares fins i tot blasfemar en directe, Xavi, per favor. No, escoltau.
No. Que... Era un macago en dena i se va reconvertir. Me sap molt de greu.
Andrea, torna-la a posar.
Calla, Maria Antònia.
Això?
Va, deixeu-me fer.
Què va passar, Xavi?
Vares parlar malament a una companya.
Tens
raó, perdó. Maria Antònia, m'ha estat molt de greu. Hem de fer teràpia de feina.
Això és el colmo.
Maria Antònia...
Digue'm, sí, si m'ho dius, com a quasi una setmana després.
Lleva-ho la música.
No n'hi havia.
Entendre. Ho veus com me fan sabut.
Què passa, Xavi?
Maria Antònia,
mira,
m'ha estat molt de greu, no t'hauria deixat així. I,
demanar-li també perdó, Nines, que ets director.
No, tampoc t'has de passar.
He de dir que en Xavi, ara m'està greu, en Xavi Oliver és el, com es diu, el senyor des decòrum. A mi en Xavi Oliver m'ha ensenyat a fer molta ràdio i em va sorprendre molt, que cago en Déu.
No, basta, per l'amor de Déu.
Basta.
No,
va,
ja està.
Era molt complicat.
T'havia de dir, en aquesta secció mos deien ses coses, no t'ha de saber greu.
No, no m'han
sent gens. Estàs perdonat, Xavi.
Un pot de show.
A més, ara tu supos que me diràs qualque cosa, jo?
Sí, però que tu te portes tan bé.
No,
ja està.
Sí, ja està.
No està.
Doncs tota la setmana no has fet res més.
És que sí que vols.
Per favor, ara passarem gust. Andrea, música d'atenció.
Música d'atenció. Oh, sí.
Inés Mateu.
Què passa?
Estimada meva, la meva cap. Te portes molt bé, durant la setmana. Però és que, clar, ja ara me toca jo, i abans de començar sempre ha d'haver un preludi.
Estic empagaïda ara mateix.
No. Estic empagaïda. Maria Antònia Miró, què pensaves que estava empagaïda, Inés Mateu?
Ai, no ho sé. Me sorprèn aquest tall de bou.
No, és fantàstic, molt bé, no passis pena. Inés Mateu, tu dius que jo trac malament en els meus companys
de feina.
No sé,
però me sortiràs ara.
Però tu tractes malament també els teus col·laboradors.
Què diu, Norbert, això?
Com pots no idolatrar, s'idolatrable, Sion Capçana?
És a dir, jo, per exemple, Sion, a tu t'admir... Però no te té...
Ai, com per en
baix. No te té que enveja, però no t'idolat.
Ja.
Saps? Me s'ha greu dir tot. No però no t'idolat. S'ha greu dir tot.
Bé, està bé, no passa res.
No crec que si en Sergi ho fos, perquè per dir-li que no l'idolat.
Havia de començar per qualque banda. No l'idolatres a ell, però sí idolatres, per exemple, altres figures com Dani Martín.
Ai, un moment, he tingut un ídol pesquí. Vaig fer 3 hores de cua, que quasi m'ofegava la cua de Sant Fusteret, i vaig córrer, i de supos que el canto es loco, però bé...
Talment despedida en Xavi.
Passa una absoluta etapa que no compartes que en la meva jo adulta.
Un ídol llunyà i bastant inalcançable, i de fet...
Retir tot el que
dic. No, m'agrada perquè...
Això t'ho faré per divendres.
Estic empagaïda ara mateix.
Un dia llega'm i la cara...
Per favor, has hagut de posar que i dir que idolatrava en Dani Martín del Canto del Lobo.
Jo estaria avergonyida també, i no és la veritat.
Has anat a fer mal, Xavi.
No, mal que ni un. T'he dit, ho fas molt bé.
En el moment me'n vaig empenedir de dir-ho i tu ho recuperes per posar en aquesta secció.
Bé, escolta, tu has dit una blasfèmia meva en directe. Però bueno, després amb en Joan Rafael, il·lustre, xerràvem del que fos bisbe de Mallorca, el Papa Climent, i vas tenir una ocurrència que està molt bé.
Està relacionant amb la llegenda del drac de la Coca. Era la mateixa època.
No. I fins aquí està bé. Però sí. És que ara més pla fort. Ho hem deixat pel final. Dimarts vam entrevistar una jove de Consell que viu a Puerto Rico.
Sí, na Maria de Lluc a Mangual, me'n record.
Ah, sap per on vaig, ja no. I aquell mateix dia, això, mos va deixar Robert Redford, a 89 anys, i bé, no diré res més perquè ho diràs tu.
Hola, Maria de Lluc, bon dia, no ho sé quina hora tens. Com estàs?
Hola, bon vespre, bones tardes aquí ara, són les 3:30.
Ai, què passarà en el futur? Què passarà avui hora baixa? No. Se morirà en Robert Redford.
Ai, no.
És broma, és broma.
Justament.
No. Perdonau. No, vos he de demanar disculpes.
No, a la família d'en Robert Redford ja, demanar perdó. Ja, sí,
era una brometa d'humor negre.
Sí. Vull dir que com això segueixi així, mare de Déu, senyor...
Tenia dubte de treure o no.
Espontani.
Bé, Inés, que ho fas molt bé.
Però me vaig passar amb aquesta broma, no?
Bueno, és que la vares lliga amb la boca petita.
És que no m'hi puc evitar. A més, la broma no era bona perquè li vaig demanar què passarà avui a hora baixa com si Puerto Rico fos el futur. Això ja no era bo. I després ho vaig acabar de coronar amb la broma del Robert Redford.
No era una genialitat, però estava ben cercat. I sí, ho vas coronar amb el Robert Redford. Però no passa res.
Ja, jo crec que ha fet autocrítica, no? I tu també, Xavi. En el final s'ha sent molt productiu aquest pique, no?
La Maria Antònia encara no ha rebut cap branca.
És que la Maria Antònia és de mel i sucre, en aquesta estira i arronsa.
És que són molt sensibles.
És que la volen cuidar, la Maria Antònia.
No te poden retreure res a tu, Maria Antònia. Ho fa estar tot tan bé.
Sí, gràcies, nins. Bueno, no puc dir el mateix de vosaltres, però de cap.
Calma conmigo, ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme.
ese relámpago azul. Ahora me gritas es el cielo, pero te encuentras es el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé, en mi tiempo ya lo ves. Tengo paz y es el momento de crecer. Si te marchas viviré con la paz que necesito y tanto ansié.
IB3 Radio es diversidad.
Com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Diumenge, a les 2:30, viu el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe, la prèvia del Real Mallorca Atlètic de Madrid des de l'estadi de Son Moix. Amb les seccions més divertides i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. I a les 4:15...
Arrenca el partit! Treu el Mallorca! Pilota en joc!
3 punts en joc, ben necessaris pels interessos mallorquinistes.
Aquí lo que importa es lo que haga el Mallorca.
L'emoció, el sentiment i la passió pel Real Mallorca a IB3 Radio. Yeah! Continuem aquí, xiu-xiu, en directe. Encara no mos han matat mútuament.
Bueno, hem fet ses paus.
Hem fet ses paus.
Fins divendres, qui
mos estimam, idò.
Sí, això sempre.
Cate, que t'ha aparegut aquesta estira i arronsa entre en Xavier i jo. En quin equip estàs?
L'enfrontament, que m'ha semblat?
Sí. Sí.
Bueno, qui... estan bé, no ha gustat ni res.
No ha gustat.
Qui té raó? Qui té raó dels dos?
Encara no els conec lo suficient com per dir, mira, bàndol, de moment estic... a mitges.
Ben fet que fas.
Juga segur.
Recordant que Nakate estarà aquest trimestre amb nosaltres, ets la nostra estudiant en pràctiques, però ara hem de rebre i vos hem d'anunciar que acaba d'entrar per la porta el tàndem que tothom espera a qualsevol sarau, la dupla ideal, elles són...
Na Neus i Naina d'Anar Fent.
Neus, Aina, bon vespre.
Hola. Hola. Com estàu?
La pregunta és com estàu altres.
Molt bé. Estan bé, no?
Bueno, jo estic recuperant la salut, a poc a poc.
Què te passa, Neus?
És una cosa que li passa aproximadament cada 2 mesos, 2-3 mesos.
Correcte, però ara sent que tot Mallorca està igual, no? Que estan tot constipats. O vosaltres no vos ha arribat aquesta manera.
Personalment, encara tinc calor.
Mira, doncs estic supercontenta que vosaltres no vos hagi afectat, perquè jo tot el meu entorn està fatal. Però bé, jo ja estic recuperada, sí. Perdó, no, intentaré no respirar vos molt a la cara i simplement, bueno, seguir endavant, no?
Sí, sí. Vosaltres, clar, tant de sarau, Neus, està afectat.
Perquè
l'altre dia vareu fer de punxadiscos a un festival. Ara, que més mos sorprendreu?
Que més?
Que pues, teniu previst?
Mira, demà...
Ai, no, demà és un gran dia.
Demà és un gran dia, que és nostra ja recurrent sessió de fotos per la pròxima temporada d'Anar Fent. Demà les farem i ja la setmana que ve, en principi, si tot va bé, res mos falla i tot lo tècnic arriba i tot va bé, ja gravarem el primer episodi i publicarem aviat.
Molt bé, molt bé.
Segona temporada.
Quarta temporada. Ja fa 4 anys, 4 cursos.
Bé, fa 3 anys, realment, i ara per octubre farà 3 anys.
Mateixa 13, tot igual.
Bueno, no,
han de canviar coses. Han de canviar coses, sí, sí.
Hi ha una cosa molt important que canvia.
Molt
important. És possible que plorem, és possible que siguin que mos també des del principi plori.
Però perquè cada temporada sempre tenim algo que mos desfeim, no? Sempre deim adeu a qualcun element que ha estat molt important a l'anterior temporada I en concret, aquesta és més important.
Sí, però bueno, no...
Molt bé, esperes invitació, que encara no m'ha arribat, després de 3 temporades, ha vengut tothom, menys jo, no passa res.
T'he de dir que estàs a la llista de persones... Sí, no t'ho dic ara perquè mos ho haguis dit aquí en directe en el programa, però...
No, ja hem fet la reunió oficial.
Heu fet la reunió d'escaleta, ja.
Sí.
No està bé ara perquè m'heu autoconvidat, però bé... No.
Però bé, ja estaves contemplada.
Sí, gràcies, sí. Gràcies, nines. Vinga, començam amb la secció. Avui mos parlareu d'aquí.
Avui, rigorosa actualitat, realment, una dona que va néixer fa més de 400 anys.
Ah, sí.
Sí, sí,
d'acord,
sí.
Molt bé.
I la rigorositat que a nosaltres mos agrada, ella mos sorprèn i mos emociona moltíssim, realment.
El seu nom és?
Artemisa Gentileschi.
Em parla amore, comincia tu.
Aquesta música li pega moltíssim a la nostra perfecta artista barroca italiana. Va néixer a Roma el 8 de juliol del 1593. És càncer, intensitat pura i dura. Segons la nostra font astral de confiança, és lleial, emotiva, protectora, intuïtiva i tradicionalista. No sé cap on van aquest tis, però bueno, ell és aigua, o sigui, és càncer, és aigua i és com Escorpí, que és el signe que més tenim ubicat nosaltres. I està bé, mos agrada, la intensitat que mos agrada.
La provam.
Sí,
però de moment no sabem qui és. Vosaltres sabeu qui és?
No.
No. En això venim a presentar-vos-la.
Estic intrigada.
Si la coneguessis, ja seria massa.
Té una història curiosa i interessant, com totes les dones que intentem dur aquí, perquè si no la presentaríem, però bueno, artista barroca italiana, com ja han dit, del barroc. Quan pensam en el barroc, és veritat que normalment mos ve en el cap un nom que és Caravaggio, l'artista un poc icònic d'aquell moment, un geni dramàtic, en sa llum que travessa les escenes, quadres carregats d'intensitat, però el que no se sol contar i el que venim avui a contar nosaltres és que en aquell mateix temps hi havia una jove dona que pintava en sa mateixa força i en sa mateixa brutalitat expressiva, que també ho feia en Caravaggio, però que sovint, com ha passat en moltes altres èpoques o disciplines de la història, ha quedat a sombra i tapada per els homes que eren els que en aquell moment tenien més reconeixement, i aquesta dona és Artemisa.
Ella des de petita se va com a formar dins el taller de son pare, que nomia Orazio Gentileschi. És important que mos quedem amb el nom d'en Orazio, perquè després...
Orazio. Apuntau-lo.
Orazio, vale? Que també era pintor, també molt important en aquell moment, i ella igualment no era un alumne qualsevol. En cartes que ella escrivia, era 1617, deia que la seva filla havia superat totes les expectatives i que molt pot tenir de formació, 3 anys, una cosa així, ja pintava moltíssim millor que altres pintors que ja se pensaven que... Bueno, que duien moltíssim d'anys i que se pensaven que eren un cracs, i pues ell en 3 anys ja ho feia increïble.
És que realment és cert allò que ho dic, que la història de l'art està ocupada tota per homes que han passat a la història, que tots tenim en boca.
Quan penses en història de l'art i en pintors famosos i tal,
moltes dones nues i poques que pintaven, pareix, no? Vull dir...
Però noms d'artistes?
Ho has dit molt bé, pareix que n'hi havia poques que pintaven, però realment eren allà, i moltes, com en la literatura també, probablement actuaven en noms d'home per poder tenir com un pot de rellevància, no? En el nostre cas sí que en Artemisa sí que feia feina amb el seu nom, i ella encara ha descoberta d'economia Artemisa i que era una dona, però igualment les cartes aquestes que mencionàvem de son pare se referien moltes vegades a ella com a pintor, perquè no hi havia com aquesta necessitat de canviar-li el gènere, perquè era els pintors són homes, no?
Clar.
Sí. L'any 1611, son pare va contratar un professor especialment per ella, perquè la formàs ja una mica millor, que era Agostino Tassi, un pintor paisatgista. I això que havia de ser com una oportunitat per ella per seguir creixent i seguir formant-se en el món de la pintura va acabar convertint-se en un trauma, perquè l'any següent d'haver començat a ser el seu professor, en Orazio, son pare, va denunciar en Agostino per haver violat a la seva filla.
Que dius?
Sí.
1612.
1612, recordem, probablement va ser dels primers casos que se varen denunciar d'abusos a una dona, i, bueno, sabeu que per documents que se conserven i tal, se sap que la va tractar de forma molt malament, i en aquell moment, evidentment, no hi havia cap tipus de protecció cap a les víctimes, que si ara ja costa una mica que se les entengui, que se les protegeixi, imagineu-vos l'any 1612.
Però va ser son pare que va denunciar el seu mestre.
Sí.
Per tant, el manco
poden dir que son pare va actuar, va reaccionar.
Sí. I li va fer costat.
Exacte.
Sí, 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 sí.
Tot i així, és vera que se diu que el judici va ser bastant dur, que Artemisa va haver de passar proves mèdiques doloroses i humiliants com per demostrar que deia la veritat. En llegir part del seu testimoni és molt explícit, explicant com a tot el que li havia fet amb molt de detalls, i l'altre, en canvi, és acusat, va defensar de la manera com a més grollera i masclista possible, l'insultava, dient que era una dona que provocava els homes i que, bàsicament, se dedicava a temptar-los, no?
Moltes vegades ja han contat històries de dones d'aquella època de, bueno, que sempre són les que se les acusa de ser que si bruixes, que si de temptar, que si de ser les que provocaven una mica tots els mals que li venien i, pues, una afectada més d'aquell moment.
Sí, sempre són com a objectes passius fins que són elles les que provoquen que, no?
Bueno, correcte.
Un poc estrany.
En el final va ser el tribunal que el va declarar culpable i el va condemnar 5 anys de desterrament dels estats pontificis, perquè ens ubicam a Roma. Però la gran paradoxa de tot això és que ell va quedar com acusat i el van treure i tal, però qui realment va quedar assenyalada socialment va ser ella. I és un poc també el que segueix passant un poc a dia d'avui, no?
Parlam avui d'en Artemisia.
Artemisa.
Correcte. Artemisa.
Sí. Artemisa.
Que gràcies per recordar, per posar damunt la taula aquest nom, perquè és que jo no en tenia ni idea de l'existència d'artistes com aquestes i manco aquestes històries que han passat. Molt curiós.
És que és, el que dèiem, realment trist, perquè és que no tenim constància de moltes d'aquestes històries, que nosaltres n'hem descobert una... I una mica per casualitat, però és que veten a saber quantes n'hi ha que estan ocultes.
Vosaltres vareu fer història de l'art a l'institut?
Sí. Neus. Jo vaig fer història de l'art i no recordo estudiar cap dona artista.
Jo me'n record que el meu llibre era, doncs, en destamany d'un diccionari, era molt gruixat el llibre de història de l'art.
Sí. Perquè, a més, com que expliquen totes les obres, imagina't, molt de detall, sí que és vera que lo millor... El que sol passar amb els llibres aquests és que hi ha com a... tot el llibre i després un apartat de les mujeres artistes.
Sí, totalment. Hi ha na Frida Kahlo, na Camille Claudel, que era la dona d'en Rodin, escultora, i ja no en sé dir més.
Ara ja t'has torat, perquè clar, no fa gaire temps això, aquell llibre deu estar...
Aquell llibre, jo quan vaig estudiar això eres 2009. I era això, i me recorda que hi havia aquesta partida de dones artistes, però que és això, ara és vera que has d'anar a Frida Kahlo i tal, i jo dic, vale, és vera.
Però hi ha grans noms, que imagino que em feia un repàs.
Exacte.
I anar a Frida Kahlo, és contemporània.
De fet, estic pensant en les proves de Pep Pau del meu any, bueno, crec que és el mateix que nosaltres, 2020, va sortir això, Frida Kahlo, i després un arquitecte també del 2000 i poc, i poc més, me'n record contar-ho, i era com, això és ridícul.
Sí.
Però, i a més, com amb una categoria a part. És a dir, hi ha tota la història de l'art del món i la història de les dones com a separada. Quan... No integrada dins la història, la línia històrica general, diguem. Mm-hmm.
Clar, lo normalitzat seria un poc ficar-les, pues, si estàs explicant en Caravaggio, i de repente fica't en Artemisia, no? També.
Per això ho d'escoltar, xiu-xiu, i se'n anem
fent. Exacte. Sí. Però una cosa, donar-me qualque alegria, no?
Sí,
aquesta
que li va
passar
a Artemisia.
Volem saber com va acabar la història.
Sí.
Després de tot aquest trull que malauradament va haver de passar en els tribunals, per recuperar una mica el que li deixava la societat de respectabilitat com a dona, se va casar amb un home de Florenci, Pietro Antonio, de Vicenzo, i allà va començar una nova vida. Ella va rompre amb tot l'anterior i va començar la nova vida a Florenci. Allà va seguir fent història. En 1616 va ser la primera dona acceptada a l'Acadèmia de Disseny, una institució que fins aquell moment havia estat reservada només per homes, i bueno, va seguir desenvolupant allà la seva pintura, que podríem dir que és un crit de força i de resistència tant per la seva pròpia vida com en general vist avui en perspectiva per el món de... O sigui, les dones en el món de la pintura.
Han d'imaginar una pintura molt realista.
Això anava a comentar jo ara. Vull que xerrem una micona dels seus quadres, perquè m'he estat investigant una micona i dos dels quadres que més se destaquen seus són una Susana i els vells, que hi veiem una dona despullada que se tapa amb els braços i una tela blanca, que mos imaginem que està com sortint de la dutxa o que s'ha passat per aigua, i de vora té dos homes que apareixen insistents damunt ella. I ella realment en el seu cos, en els seus braços, com que està dient que no, té moltíssima mobilitat aquest quadre i és molt guai perquè realment és tot de la mateixa època i tothom, tots els historiadors de l'art xerren de que realment el que ella va viure a nivell personal se pot veure reflectit, no?, els seus quadres. Després tenim Judit, decapitant Holofernes, que animam moltíssim a qui nos estigui escoltant que els acerqui.
Ara que m'he quedat estorada, no sabia que aquest quadre era d'ella. Sí, jo aquest quadre l'he vist i m'ho pareixia superpotent.
El podeu descriure, per favor?
Mirau, i de Judit, decapitant Holofernes, és bàsicament és una escena de sentit testament en què dues dones, en aquest cas la principal, està decapitant un home que està tombat a un llit, i és una escena molt potent perquè realment veus com la violència en els seus rostres i com té moltíssima força, els colors també és molt intens, i res, realment se diu que mai ningú havia pintat aquesta escena de l'Antic Testament, perquè realment la Bíblia i l'Antic Testament sempre està super reflectit, no?, a la pintura i a tota la història, però que ningú l'havia pintat en tanta cruesa i en tanta intensitat com ho va fer ella, no?
Mm-hmm. Jo crec que tot això ha influït una mica per tot el que va viure a la seva vida, que la duen a il·lustrar totes aquestes pintures de manera tan crua, com la Neus diu, i és que en totes les seves pintures se veu reflectida la seva pròpia vida. Ella va convertir el dolor i la injustícia en art, i sobretot en representacions de dones fortes que no callaven, que plantaven cara i que seguien fent la seva vida tot i les coses dolentes que li haguessin pogut passar o el que la societat hagués pensat d'ella.
I un poc reflexionant en tota aquesta història, aquesta dona i tal, nosaltres mos ha sorgit com a la pregunta també de això que comentàvem també al principi, no? Les dones en la història de l'art realment creus que no hi eren o que simplement no se'n volia parlar d'elles?
A menys jo crec... Bé, no sé, Marina, si vols... Perdona, xerra, si vols.
No, jo crec que... jo ara, com a posició... Xavi, podia xerrar,
sí,
si volies,
no,
eh?
Sí, no, t'he dit que te volies tot en paraula i...
No, simplement entenc des d'on ve la reflexió de dir, segurament hi havia moltes més dones ocultes, invisibles, ocultades, tal... Totalment d'acord, però crec que també hi ha una reflexió de material, de condicions i d'educació que genuïnament, proporcionalment, n'hi devia haver molt menys.
Sí, segurament.
I de fet hi ha una... Ai, no sé quina filòsofa va dir, però una teòrica de cultura, no sé dir qui, va dir per què no ha hagut grans dones artistes? I aquesta frase se la va com extreure del seu discurs, van dir, com pot ser aquesta dona tan feminista digui això? I ell, el seu discurs venia d'aquí. No ha hagut grans dones artistes perquè aquest gran, en majúscules, no se li ha estat permès ni reconegut.
Ni se li han donat els recursos.
Exacte.
Per a poder aprendre. També,
sí, si en Picasso, la reflexió d'ell era com si en Picasso hagués nascut Pabla, això ho diu en el seu assaig, Deus, probablement potser no hagués arribat a ser en Picasso, que coneixem.
Sí, sí, bé, sí. Falta de referents en aquell moment. Exacte. En proporció ni vida via manco, perquè si elles tampoc en aquell moment no veien que era una possibilitat que elles ho poguessin fer, al final... Tot és una
i jo m'ho demano moltes vegades, quantes artistes, quantes escriptores, quant d'art m'han perdut pel camí per mort d'això, no només perquè estiguin silenciades, sinó perquè una qüestió d'autoestima, que tal vegada no estem preparats per afrontar repte de crear, o no els hi deixaven... Bé, infinitat de variables, però sí, quant d'art han perdut pel camí.
De fet, recomano molt, ara que estem parlant d'això, sé que és el 1800, no és el 1600, però la pel·lícula de Retrato de una mujer en llamas, que realment va de dues dones que s'enamoren, i una d'elles és pintora i li encomanen que li pintis quadros a l'altra que s'enamora per allò de quedar enviant el seu futur marit. I és un poc aquesta tensió de dir, jo no m'ho vull casar, m'ho vull ficar a monja i així podré llegir i estar tranquil·la. I en aquella pel·lícula, jo suposo que ho tenia un referent moment històric, conta que havia d'agafar classes de dibuix d'anatomia masculina en secret, perquè en aquell moment, 1800, des d'aquesta pel·lícula, les dones, casades o no, no podien veure el cos d'un home nu. I ella, de com he d'anar a aprendre anatomia si només puc pintar gent vestida, o com me falta com tot aquest imaginari de cossos. I vaig pensar, uau, que curiós. Mm-hmm. Tipo, quin desastre.
I punx, o sigui, és que no sé ja...
I de, sí, tema. Efectivament. No, vos heu posat profuns.
Sí, de cop.
No, però està molt bé, està molt bé posar, com Neus i Naina fan aquí cada vegada que venen, posar un nom de dona damunt la taula, i que avui hagi estat una desconeguda per nosaltres. Avui hem parlat de Artemisa Gentileschi, una artista barroca italiana que hem volgut reconèixer. Ma que música, que música, que música, maestro. Hai trovato la via giusta per la celebrità. Ma che música, che música, che música, maestro. Questa bella sinfonia il mondo canterà. E allora dai, dai, dai. Viva le feste, sei in un mese, sono 100 in più. Viva le feste, sei in un anno, sono 1000 in più. I com que parlàvem d'un italiano, jo he posat a Rafaela Carrà.
M'ho pareix perfecte.
Com un altre fil de xiu-xiu.
Sí, exacte. No sé si ja està simplificant-ho tant.
Amb en pensa, xiu-xiu és un pot de tot. Era un pot d'això, un pot d'això o l'altre. Sí, i vas tocant un parell de registres que és fantàstic.
Home, xiu-xiu, la seva història, no sé si la poden reduir, xiu-xiu, però sí.
Xiu-xiu, xup-xup.
Avui ha estat xiu-xiuot. Jo crec que ha estat xiu-xiuot.
Això és
molt bé. Vull dir, potent, dance.
Duim dues setmanes denses, no?
Perquè aquí vareu fer la setmana passada.
Vareu fent allí, Narita.
Narita. La va liar,
Em
van enxerrar de la pombo.
Si
tu és una pombo, jo faré vot de silenci.
No, pombo,
ho dic en sèrio.
No podeu passar per
allà. No, però bueno, duim
una persona que vulgui fomentar la lectura, no?
Sí.
Sí, hem de llegir també sobre art i tal.
És important.
Bueno, en tot cas, això és, avui hem xerrat d'una foto, vull dir, de fotos, de dibuixos. Aquí ja només en Pombo hi arribaria, aquí.
Sí, el que passa és, no sé si li acabaria d'agradar, perquè ja hauria d'interpretar una mica més, llegir un poc d'història.
No, però són dibuixos.
Se li complica.
Ella són fotos, li va bé.
Exacte. Ella va dir que li agradava llegir llibres com fotos.
Exacte, o dibuixos, no? En plan, fotos de dibuixos.
Mira, sap que l'entenc un poc, no?
Neus la va defensar.
La Neus, jo me va sorprendre...
Lectura ligerita, per ella.
Tirava cap a Pombista.
No, Pombista no. No entré una altra vegada, perquè ja se li ha donat tantes voltes. Uf, quina parella aquesta dona. Però, en general, mira, jo què sé, cadascú...
Mira, jo...
Que llegis que el que vulguis. Si se vol llegir Teo va a
deixam de Napombo, hem de fomentar influenciadores locals i damunt que fomenten la lectura
com
Júlia Meridac, per exemple, que xerra de llibres, avui ha recomanat un llibre. Aquestes són les bones.
Totalment.
I damunt
d'aquí
i en català.
Petit incís. Vos puc fer una pregunta, vosaltres dues? Estic pensant que en els quadres del barroc molt sovint la gent tenia relacions amb els models que pintava, tipo... eren cosins, germans, i era tan realista que necessitaven gent que d'haver-se interpretat l'escena. Llavors, pregunta per vosaltres dues.
Sí.
Si haguéssiu de recrear aquest quadre que m'ha estat xerrant fins ara, que és d'agollament de Susana...
Sí.
Qui vos agradaria...
D'agollar.
No d'agollar. Veure que està fent el gest de d'agollar algú. Perquè potser desitjar la mort...
Qui voldrien que fos la persona degollada?
Qui voldríeu veure amb un guinevet en sa mà?
Exacte. Com
qui voldria que fessis de Susana en aquesta representació?
Clar, que sortís a punt de degollar.
Depèn de qui hi ha de degollar.
Posaríem dues persones que són rivals
potser rivals polítics, rivals socials, per exemple, se m'ocorna Marià Pombo, Ninés Hernán, que és una altra influència molt d'esquerres, que l'ha criticada moltíssim i s'han picat públicament a xarxes, seria recrear aquest quadre amb elles dues, seria fantàstic, no?
Sí, jo... A mi, posar una persona ja amb un guinevot com a cara de violència i tal, me faria gràcia, sabeu en què he pensat? És super aleatori, en plan, me direu, neus, amb en Rajoy. He pensat que veure-lo, que ja com a, així, pobre, me faria com a rista. També
està jubilant, ja.
Està estranyosa. Oh. Estàs triguent uns referents. Aquestes dues darreres setmanes...
No em pots dir.
Sí, sí, jo no d'això, saps? Però...
M. Rajoy i no. M. Pombo.
No, no, però...
L'han perduda.
Sí, no.
És que no te reconec.
No, no, no. No, però no ho ha dit com a referent.
No, no ho he dit de referent, ho he dit que me faria gràcia sí, veure-lo ja com que en aquella
situació.
Home, jo veure en Rajoy posant és una cosa que sempre agrada.
Nos agradaria.
La Xenoa també seria divertida.
La
Xenoa amb el Bisbal. La Xenoa amb el Bisbal,
jo sóc bastant bisbalista, no m'agradaria veure en Bisbal allà.
En Pablo Motos i en David Broncano.
També.
Xavi, no has dit res?
És que no ho sé.
Xavi, estàs cohibit? Per què moltes dones xerrant de feminisme?
No, gent.
És broma.
No, per la moda d'ell. No ho sé, és que no sé què hi ha de dir.
Tu i jo.
Veig aquí un quadre en què dues dones que estan amb un guinevet a tallar-li el coll un home...
I te sents incòmode.
No sé, aquí vos imagineu? Jo m'imagino vosaltres dues i jo...
Crec que ets la definició de xiu-xiu, últimament.
Darrerament sí.
Podríeu fer una recreació. Moltes gràcies per la participació en aquest programa.
Fas escupa d'home.
Cate, tu proposaries a qualcú?
Ara mateix no se m'ocorre ningú.
Ja, no, és que hem dit unes...
Ocurrències.
Però... Sí, se mos ha escapat una mica de ses mans.
Ah, perdó. És veritat que se m'ha passat pel cap vosaltres dos.
Ah, que sí, jo també. He de patir, troba.
És que en aquest programa és un poc inclusió forçada.
No és vora, no és vora, això.
Què és inclusió forçada?
Això no és vora.
Havien de ficar un home...
Es culpa del 25%.
Clar, havien de ficar un home i t'ha pagat.
Bé, millor, mona.
Basta!
Anava a dir percentatges...
Un pot de decoro. Un pot de decoro. Sempre, darrerament dic massa aquesta frase, eh?
Sí. Però en Xavi és una peça molt important.
Moltes gràcies, Maria Antònia.
És que massa greu.
Després hi ha oients que me diuen que estem massa damunt d'ell, pobret.
Sí, no, això m'ha arribat... Bé, no, ara, ja no
però si vos hi fixeu, ara som...
Sa mare d'Anna Maria Antònia Miró...
Pues per favor, Xavi.
No, 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 un moment. Si vos hi fixeu, som ara ha esdevingut protagonista...
S'està fent la víctima.
Perquè nosaltres mos estem disculpant a ell...
Però... I jo no som us únic, ho diu. A tota la gent de Balears, estic convençut que també s'ha de sentar.
Ai, Neneu, gràcies ja.
Protegiu-me.
A tot una torna.
Protegiu-me, SOS. Ande.